Pilar Real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Avui divendres, 15 de gener, 12 i quasi avui, dos minuts, a més que has començat uns segons antes. I la notícia del dia, i molt bonica per cert, avui per cert divendres, el primer naixement de l'any en Bioparc València ha sigut una zebra. Una zebra que va néixer la matinada del passat dilluns. Com a que hasta que s'han cercionat de que la zebra és una femella, no ha pogut decidir el nom que anaven a posar-li. Clar, si naix en plena tempesta, com anaven a posar-li? Pues senyores i senyores, tots vostès, oyentes, li han posat a la zebra Filomena. Bueno, i en esta bona notícia, per a que els meus companys puguen comentar esta notícia que no se l'esperaven, molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia, bon dia a tots i totes, i puntualitzar, no?, que l'any passat, abans li diem la gota freda, no?, la gota freda, però ara sí, la novena Dana, i són moltes les mares que han volgut ficar-li a les seues filles Dana.
Clar, però és que entre Dana i Filomena...
Sí, se'n va un pas molt gran.
Sí, perquè com que Dana és curtet, desgraciós i tal, Filomena és una miqueta llarg, i com que també... jo ho dic per la diferència de lletres i de lo llarg que se pot fer el nom, no per res més, perquè un saludo grandíssim i les Filomenes de tot el món, de tot arreu del món que estiguen sentint-nos, que ens agrada moltíssim el vostre nom, i que, de fet, el primer naixement del Bioparc... Esta zebra nostra que s'anomena Filomena. Tenim notícies en esports, no, Víctor?
Sí, mira, ahir en la Supercopa masculina va guanyar l'Atlètic Club de Bilbao 2 al Real Madrid. Les dues finals de Mare de les Xiques llevant l'Atlético de Madrid el diumenge a les 9, Barça Atlètic Club. Dir que el Villarreal juga el diumenge a les 6, Copa, des de les 5 i mitja així en esta casa.
I tant, i tant. A més, m'han dit que els Reixos, que estaven una miqueta retrasadets, t'han regalat una televisió. Te recordes que van dir, no m'han regalat res, jolín, Víctor. Si és que tens un regal darrere d'un altre, no?
Sí, la veritat és que l'última setmana, més o menys, quasi vaig a regal per dia, però bueno.
Oh, que bonico.
Què és el primer que vas veure, només vas connectar la televisió?
A veure, lo primer és una sèrie que ja sabeu les dos quina és, més o menys una universitat, un institut, però el que més m'ha alegrat...
No, escolta, escolta, no te facis així al remoló i di-lo públicament, lo que estàs veient.
Bueno, Élite.
Molt bé.
Ah, molt xula, jo l'he vista, m'encanta.
Jo no.
I després, la pel·lícula que més m'alegre, que per fi puc tornar a veure, és la que recrea la fundació de Facebook, la vida de Mark Zuckerberg, que és la red social.
Uau, veus, jo esta no l'he vista i diuen que és molt xula,
Està bé.
Bueno, Continuem amb les notícies. Ara parlem de bàsquet o
sí,
de...
dir que, mira, al final ahir sí que van xoar els Warriors, van caure 104-114. El partit d'avui sí que s'ha aplaçat, com el Washington-Detroit. El primer dia que esperen que no hi hagi cap aplaçat és el dilluns, que és el dia de Martin Luther King, és festivitat en els Estats Units. I dir dos coses ràpides, que el avui juga la selecció espanyola d'handbol en el Mundial contra Brasil, i que el diumenge hi ha quarts de final de la NFL, del rugby. Per exemple, les 9 i 5 juga Kansas City Chiefs, que està este Mahomes, que és boníssim, pràcticament ho acerta tot. I a les 12:40, una miqueta tard, juga Tampa Bay, que també està Brady, que és, crec que, el jugador més famós de la història d'este deport.
Per cert, he de dir que en esports a les 7 de la vesprada es comenceu sempre publicant les dades del Covid, que estan recient publicades en la pàgina de la Generalitat, no, Víctor?
Sí, i més, crec que estos dies és necessari que la gent ho sàpiga.
Ho dic perquè la gent que ens escolta per el matí i té ganes d'estar ben actualitzada, que sàpiguen que a les 7 de la vesprada, que en punt estan també esports per la vesprada, ells donen aquesta... i ses dades, que és un bon moment per estar lo més informats possible. Maria, es comences tu en les informacions.
Sí, les recordem, perquè la Comunitat Valenciana ha registrat 6.207 nous casos de coronavirus confirmats, 697 a la nostra província de Castelló. S'han registrat 57 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, que va ser ahir. Els hospitals valencians tenen actualment 2.993 persones ingressades, 242 a la nostra província, amb 31 pacients a l'UCI. I a la comunitat s'han registrat 50 brots des de l'última actualització i 8 corresponen a Castelló. Són xifres que van en augment, com podem veure, alarmant bastant, però no sé tampoc, no ho sé, Susana.
Bueno, pues, hem d'haver-hi coneixement, ve el cap de setmana, cuidar en aquestes reunions que se fan d'amics, familiars
sí.
i demés, perquè no vol dir que perquè no estem en una... perquè volem a la persona a la que ve a veure-nos no tinga el problema de ser un transmissor del Covid, encara que ell no el patisca o que no tinga ningun símptoma. Tenim aquestes declaracions que ha fet el president de la Diputació.
Correcte, sí, perquè el president ha demanat avui als ciutadans i ciutadanes de la província pues, que restringim no, la nostra vida social. Anem a escoltar-lo, Susana.
Demanem als ciutadans i ciutadanes de la província de Castelló que restringisquen al màxim la seva vida social i es queden a casa en la mesura que siga possible per a fer front al continu increment de casos de persones afectades pel coronavirus. Des de la Diputació de Castelló entenem molt apropiades les mesures que ha adoptat la Generalitat Valenciana durant les últimes setmanes, que són, sens dubte, de les més restrictives del país, la qual cosa no ha impedit que, amb les festes nadalenques i els contactes socials que s'han produït en aquestes dates, hagin crescut de manera preocupant les estadístiques de persones que han donat positiu pel coronavirus. Per finalitzar, volem, de nou, tenir un record especial per a totes aquelles famílies que s'estan veient especialment afectades per la pandèmia i, de nou, fer una crida per limitar les relacions socials en els 135 municipis de la província i llançar un missatge d'absoluta confiança en els efectes positius que ocasionarà, al costat de les mesures de control de la Generalitat, la campanya de vacunació.
Bueno, hem sentit el president de la Diputació de Castelló que ens deia quins consells ens donava, però no n'hi ha que sentir-lo llevant, sinó n'hi ha que pensar que tenim el sistema sanitari al punt del col·lapse. Cuidao, que no és una broma. Tinguem coneixement.
Sí, a més, avui, Susana, ja sabem que s'ha fet oficial que la Magdalena i les Falles 2021 també s'han suspès.
María, disculpa. Víctor, cuando tú has sentido esta noticia, ¿qué es lo primer que me has dit?
Sí, que claro, va a haber un comentario Ibai que va a decir: ah, pero entonces, fins a ir per el matí, la magdalena no estaba prohibida.
Claro, y yo te digo, María, de veres ni algo que pensa que això se pot, és dir, és que anem en funció de com vagin les vacunacions, de com
clar
se faja la immunitat de ramat, de, és que no se pot celebrar ningú acte.
Clar que sí, és que és obvi, no? Jo crec que s'han esperat fins ara, jo imagino que aniran igual que la marxa de Sant Antoni, a lo millor també suposàvem que se, però van anunciar, no, conforme se apropen les ningú dades, però jo crec que ningú pot marcar en roig ara mateix una dada a llarg termini per fer ninguna celebració amb aglomeracions, inclús les fogueres de Sant Joan, no, que són en juny.
Després de que ja portem un any en esta situació, no podem anunciar que se farà ninguna festa fins que això no estiga encarrilat. És que és el que has dit tu, Víctor. En realitat, algú pensa que se farà alguna festa com se feien abans de que passarà tot això?
Jo fins al setembre no tinc cap esperança, realment.
I el setembre ho tens perquè avui estem en gener, però si estiguem... és que... Clar, tu penses setembre, oh, és Nadal, és de l'any que ve, però és que quan anem apropant-nos i veient la situació que tenim, pues és que ja ho desestimes, ni siquiera sí falta que s'anunci.
És que a l'agost se van suspendre ja els carnestoltes, que estarien ja a la volta del cantó, no? També en Nadal ja es va suspendre també. Si es va suspendre la Setmana Santa a Sevilla, com no se tenien que suspendre les falles i la magdalena. Jo crec que ha sigut com un acte simbòlic, però tot el món no ho havia notat ja, com bé he dit abans, en el seu calendari. Continuem amb les notícies, val? Ara parlem d'infraestructures perquè la Diputació de Castelló i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat invertirà més de 600.000 euros de manera conjunta i el 50% en la repavimentació de la coneguda com a carretera de Miravet, una via rural de més de 6 quilòmetres de longitud que uneix els termes de Cabanes i Orpesa pel mig del desert de les Palmes. No sé si algú ha pogut passar per aquesta carretera, però la veritat és que està en molts males condicions i que la veritat és una notícia bona, no? Per a la gent que passa per allí.
Clar, estaran dient, pues ja era
ja
hora.
Ja era hora. Després parlem també de la Diputació perquè aposta per la formació de qualitat com a un element clau per al desenvolupament futur del sector tauleller provincial amb el copatrocinament al costat d'una desena d'entitats més del nou postgrau d'experts en processament de materials ceràmics. El postgrau s'impartirà el LUCHI, estarà format per 300 hores d'aprenentatge teòric i pràctic, impartit per professionals de prestigi que es completarà amb estades en empreses, no? La veritat que bé, ja que som un lloc tan punter en el taulei, que bé que la nostra universitat puga haver una especialització, no, Susana?
Home,
que...
és que jo crec que ja tardava.
Exacte. Després parlem d'un comunicat que hem rebut de Compromís per Vila-real que sol·licita a l'equip de govern del PSOE i Podem d'ací de Vila-real que tinga consideració també de la perifèria de la ciutat i que faça un manteniment més adequat de la zona verda i recreativa de l'antiga fàbrica a la Plana. Hem ficat imatges que ens han traslladat des del partit a la nostra pàgina web per si volen veure-les. I per últim, parlem també de l'Ajuntament de la nostra localitat perquè està agilitant la tramitació de les borses d'ocupació temporal per a cobrir les necessitats de personal que puguen sorgir en els diferents departaments municipals gràcies a l'aprovació d'unes bases generals que regulen el procediment i estableixen criteris genèrics consensuats en la taula general de negociació amb els sindicats. O sigui, aquesta estan donant llum verda a esta borsa d'ocupació que també generarà treball a la nostra localitat, Susana.
Una notícia autonòmica que ens ha... Bueno, suposo que la gent de a peu el sorprendrà, no?, als ciutadans, i és que Podem reunir el seu consell este dissabte per a decidir si Dabó passa de síndic a portaveu adjunta segon. El Consell de Ciutadà de Podem es reunís per a tratar la proposta del seu Consell de Coordinadors de Coordinació perquè en el grup de Unides Podem en les Corts la líder autonòmica del partit diputada Pilar Lima assumisca la sindicatura en substitució de Nayara Dabó i que està ocupant la portavocia adjunta segon. Cuidao que hi va de guerra de guerrilles. val? Ahí és quan ara en este moment dins de la, del seno del partit es comencen a tirar dos faccions importants. Pilar Lima està guanyant la, bueno, està guanyant-li la mà a Nayara Dabó i inclús avui el vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica Rubén Martínez Dalmau volia, en un tuit que la gent a més pot veure, volia donar el seu suport a Nayara Dabó dient que era ella la que havia estat elegida. No obstant, en aquesta reunió estarà l'assistència del vicepresident Dalmau, que ahir el vam tindre en aquesta casa i va fer declaracions, i també comptarà amb 14 consellers elegits en el final del procés assembleari de Podem. Veurem què ocorrirà, però que el peix ja està venut i serà Pilar Lima la que assumirà ser la síndic, en este cas, d'Unides Podem. Bueno, ells sabran, quan aquestes guerres se trauen a la llum, el que li passa a la gent que és afina a aquest partit com a qualsevol partit, quan veu divisions internes, no suma, senyores, aquestes coses no sumen, Maria, i tu ho saps perfectament.
Sí, la veritat és que és per força, no?, de mitjançant els votants, quan es veuen aquestes guerrilles internes. Ja li va passar, diguem, a Podem a nivell nacional, no?, en aquesta guerra Errejón-Podem, que no ha fet més que dividir el vot de la formació morada.
Després també ahir se feia notícia, bueno, jo pense que ho vam tratar quasi tot el món, que l'alcalde de El Verger, Ximo Coll, i la seva dona, l'alcaldessa de Els Poblets, Carolina Vives, són matrimoni alcaldes, que també són els concejals de sanitat dels seus municipis, pues bueno, se van vacunar. I ells diuen que perquè com, a veure, com sobraven vacunes, com tenien de més, pues, van decidir que, pues, per què no, se vacunaven i au, no? I a més, diu que se pensava que això ajudava a donar sensació de confiança. En fi, no sé.
Sí que és veritat que representants, per exemple, polítics a nivell internacional, com han sigut Barack Obama, George Bush i Clinton, es van vacunar dels primers, no?, que sí que han fet aquesta allegat, diguem, no?, aquesta, per fer, diguem, que la ciutadania tinguera confiança en aquesta vacuna. Perquè, per exemple, recordem que ahir el president d'Extremadura va ser molt juzgat per unes declaracions desafortunades que va restar com menys confiança o desprestigi a les vacunes que s'estaven ficant, i després va rectificar en Twitter dient que ningú l'havia entès, no?
Val. Pues també l'alcalde de Rafelbunyol en València, el socialista Fran López, ha demanat disculpes per vacunar-se contra el coronavirus el passat 27 de desembre i ha explicat que li van proposar administrar-se una dosis quan va acudir a la primera jornada de vacunació en una residència de majors de la localitat. Diu que va acceptar perquè va pensar que ajudava, pues això, també un altre que diu que ajuda a donar sensació de confiança. És que...
A veure, realment, si tu estàs davant de que s'està vacunant a gent i t'oferissin, no sé quina... O sigui, tu tens que ser conseqüent i èticament de que aquesta vacuna és necessària per als majors que s'estan vacunant. Però és veritat que molta gent en el seu paper, diguem, o en la seva situació, a lo millor també haguera acceptat, no?, si se li oferís, però...
Clar, vale, però tu quan estàs en un lloc públic se t'ofereixen moltes coses, com
per exemple,
jo he conegut a quantitat d'alcaldes, bueno, una quantitat, sí, més d'un. Diguem, quantitat més d'un, que quan ha sigut nombrat alcalde ha rebut regals. I que s'ha tingut que gastar uns diners del seu bolsillo per a tornar tots aquests regals. Perquè, clar, en aquest moment, si tu reps un regal d'una empresa, un particular, tu te sents obligat. Entonces, no vols tindre ninguna obligació. Pues com a bon alcalde, com a bon regidor, pues tu no tens que aprofitar-te del teu càrrec. I en un moment donat, si aquesta persona haguera sigut alcalde, també li haurien dit, vol administrar-se vostè la vacuna?
Exacte. A lo millor a vosaltres que haguem estat allí, no.
S'obren dos vacunes i gent a la porta i diuen, mire, algú que passa vol aprofitar aquestes dos vacunes. No, no, és que les vacunes que hi han, tu tens que dir les que has administrat, les que t'han sobrat, i tens que donar compte. Uh-huh. Val? I ses, serà, en este cas, la Conselleria de Sanitat la que te dirà que has de fer en ses vacunes que no has subministrat. No, resulta que com han sobrat i estava l'alcalde que ha vingut a... Cuidao, eh? Estava el polític turno que ha vingut a fer-se la foto. Pues va, i li la posen.
Pues sí, no. Dir que el Partit Popular ja ha demanat la dimissió de l'alcalde de Rafael Buñol per haver-se ficat a aquesta vacuna.
El equip de l'oposició.
Exacte.
Sí, però en este cas no parlem de si són d'un partit o si són de l'altre, sinó, un, quan està en un càrrec públic, sap que el que li estan oferint no és gratuït. És dir, no senyor, vostè no té més dret que els demés per ser alcalde. Mm? I això és el més que, no els entra des del cabet. En fi, els hauran de parlar com si fossin soldats, no? L'altre dia ens deia el diputat nacional de Vox que ell sempre diu la veritat perquè quan li parla a sus soldats li parla un idioma que tot el món entén. No sé, millor... sí, Víctor, dime.
No, que és que estic pensant ja dos minuts que imaginem-vos també el titular al revés. Alcalde de tal poble es nega a vacunar-se.
Sí, també.
És a lo que anem, és que... Igual després tot el poble diu si l'alcalde no se vol vacunar, algo passa, jo tampoc me vull vacunar.
Clar, però resulta que n'hi ha un sistema que ha establit la Conselleria de Sanitat de com se té que anar vacunant. Mm? Entonces, quan arribes alcalde, si és que té que arribar, si algú se nega que ho diguen. Però és que als alcaldes encara no li ha arribat. Per tant, estan primer la tercera edat, després era els sanitaris, la gent que els atén, i quan...
Les persones que tenen molt de risc a ser infectats que també seran els següents a vacunar-se.
Els atenen i de més, entonces, i el titular, pues no sé si n'hi ha algun alcalde. És més, jo pense que si n'hi ha algun alcalde que no vol vacunar-se, no sé si seria el titular com ha eixit en una residència on la seva directora dia que ella no era partidària de vacunar residents perquè no, i sa vacuna no estava suficientment provada com per a que no els fes efecte. I si titular s'hi va eixir. Val? M'agradaria que si algun polític no vol vacunar-se, perquè hi ha polítics que ho diuen, que passa que ho diuen en privat, pues al final, i que també se faci públic. Bona reflexió, Víctor, eh? Maria, tenim més notícies?
No.
Val. Pues entonces anem a fer una pausa de publicitat i a rebre el primer convidat.
Just how much I missed you. There's something broken hearted. Estàs a la 92.2 FM.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hola, sóc Eugeni Alemany. Volia dir-te que s'acaba avorrir-se a casa els dissabtes. Hem preparat el programa que farà que tota la família flipe i s'oblide del toc de queda. Prepara't per escoltar el nostre do de pit. Arriba Duel de Veus, el nou programa dels dissabtes a les 10:15 en A Punt.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Ni de Gavarda, fe un milagre en Antella. Una abuela caiga al río, si no la trago en Saufega.
Y a un Jeperudet que al Sansa clama, ni vais ir la chepa, darre.
I este diumenge, 17 de gener, se'l celebraria Sant Antoni. Per tant, demà se faria la tradicional matxa en cas de que fora un any normal, com ha sigut sempre en el que coneixem de vida en aquests últims anys i des de temps que ni recordem. Per això està en nosaltres per parlar del dia de Sant Antoni. Santi Cortells, professor de llengua. Bon dia, Santi.
Bon dia, així estem.
Però avui tenim un convidat molt especial. Ell és el capellà de l'Hospital de la Plana, també parco en Jesús Obrero de la Vall, i és Santo Esteller. Bon dia, Santo.
Molt bon dia.
Per què els hem juntat? pues perquè tots dos se coneixen i a muntó, no, Santi?
A muntó. Nosaltres, ho comentàvem abans de començar el programa, ens hem criat junts, almenys adolescent. Alguna vegada ho he comentat així, a mi podria dir que m'han criat els capellans o m'he criat en els capellans almenys tota la meva adolescència, perquè Santo i jo vam compartir aquells anys que hi era seminari menor, que es diu. Ell va acabar sent capellà i jo vaig acabar sent pare de família, les dues coses molt, molt honroses, molt, molt boniques i molt vocacionals, per què no? I així estem, vull dir que ens coneixem tota la vida. Moltes històries que conte o que intente interpretar també són gràcies a aquesta història comuna que tenim Santo i jo, la qual vaig aprendre moltíssim, entre altres coses, a explicar-vos d'on venen molts costums populars. Això puc dir-ho directament, m'ho van ensenyar els capellans i després vaig aprofundir jo mateix, per el meu mateix interès.
Santo, s'ha perdut la Iglesia un gran capellà?
Pues haver pogut ser un gran capellà, bon xic és, i ha segut sempre, no? O sea, i la relació, jo en ella he tingut sempre una relació molt, molt oberta, i sa, també i sa vida espiritual que hi tenia, i ja molt antes d'entrar en el seminari, tot el que han viscut junts, o sea, que al final no ha sigut tot pues coses espirituals, sinó que pues també han viscut junts l'estar en festes, estar en la mateixa penya, estudiar junts i passar hores en la biblioteca. Sí. Jo estudiant escrit joànics i ell pues en la carrera, i han passat molt ratos junts, i la veritat és que per això pues una alegria, no, haver compartit, no, perquè al final de tots aprenem, i és una sort, no, pues tindre aquesta amistat que hem conservat, i que això, no, que encara que ens vegem de tant a tant, no, pues sí que conservem i estem en contacte.
Abordem el tema, que és el que toca avui, que és el de Sant Antoni. Sant Antoni Abat, que no és Sant Antoni de Pàdua, no?
Sí, això sí que s'ha de remarcar, no? Perquè un és el patró dels dels antonians, que és el que celebrem el dia 13 de juny, i este, Sant Antoni de Pàdua, era un franciscà, d'acord? És un franciscà que va néixer a Lisboa i va morir a Pàdua, per això alguns l'anomenen Sant Antoni de Pàdua i uns altres Sant Antoni de Lisboa. Sobretot els portuguesos crec que preferiran dir-li Sant Antoni de Lisboa. En canvi, Sant Antoni Abat va ser un monjo del segle IV i és conegut popularment com Sant Antoni el del Porquet, perquè la iconografia, les representacions de Sant Antoni, el solen acompanyar del Porquet. La festivitat, com has dit al principi, és el 10 de gener, i en les vespres, que en la tradició catòlica són quasi tant o més importants que el mateix dia de la festivitat, és quan es fa la matxà. La matxà, ja sabeu que és la forma, diguem-ne, popular de la paraula matxada, i la paraula matxada, doncs, té una etimologia, no? Suposo que a tots us farà pensar en la paraula macho. Sí. Els machos eren els animals de càrrega. En una cultura patriarcal, normalment els mascles, que eren els que, diguem-ne, eren importants per a fecundar a totes les femelles, donar descendència, etc., doncs eren molt importants en la benedicció. I és això, les mules, els cavalls, sobretot era l'objecte de la benedicció, encara que jo avui en dia he vist fins i tot gent dur un caragol. Aquell beneire.
Santo, què ens perdem en guany en Issa Matxàs? Es perd fe en esta situació?
Es perd ese sentiment popular, no? Issa necessitat que tenim les persones d'aquesta inclinació espiritual i aquesta necessitat d'arrimar-nos al sant, no? Per a demanar, pues, per a demanar-li, no? En la necessitat, i per a demanar-li, no? També, pues, per a aquells que també ens acompanyen en casa, els animals o domèstics, ara són més domèstics que per al treball, que tan importants han sigut en la nostra cultura, en el dia a dia de les vides dels nostres pobles.
Quan anem i ens beneïnen el panet, jo li asseguro a vostè que estem pendents de donar-li igual a les nostres mascotes, sí, perquè si no és aixina, pensem que no estan beneïdes durant tot l'any, no?
Sí, sí, sí.
Sabem que això està passant, ara volem saber qui era este sant, Santi.
Bé, el sant, primer l'hem de situar una miqueta en el temps, eh? Estem parlant de el segle IV, d'acord? Mm. El segle IV era un segle en el que probablement el cristianisme s'acabava o anava a oficialitzar-se com a religió de l'Imperi Romà, que havia tingut molts uns segles de persecució, però este sant el que fa és anar-se al que s'anomena el desert. En la tradició cristiana, d'ahir ve la paraula el desert de les Palmes. No és que siga un desert amb cactus i res d'això. Mm-hmm. Desert significa apartar-se del món. Aleshores ell fa un desert. En tota la tradició cristiana la paraula desert vol dir això, i d'ahir ve el nom de desert de les Palmes. No és que hi hagi un desert ahir, tots.
Que molta volta ens han preguntat el per què el desert de les Palmes, i el mirem i està pues, tot verd, i dius, bueno, i això?
Perquè l'ordre dels carmelites que hi ha ahir utilitza aquesta paraula perquè també, jo he anat en sento moltes vegades, a fer ahir un recés, apartar-te del món uns dies, reflexionar, pensar, el que se diu en la tradició cristiana, fer un desert. Un desert perquè s'assimila a quan Jesús va anar al desert els 40 dies i es va apartar del món. Mm-hmm. Això és un desert. No és que hi hagi un desert físic, ni un desert espiritual, on pues tu aprofites per reflexionar. Això és el que va fer Sant Antoni.
Sant Antoni va fer un desert espiritual i ho va fer al desert de les Palmes?
No, al desert de les Palmes no. Ho va fer a Egipte.
Jo dic, sí, som...
Tant clar... de bo. Aleshores, la tradició antoniana, si ja és enorme, seria ja increïble. La tradició antoniana a les comarques de Castelló té una raó molt, molt senzilla. Nosaltres pertanyíem fins fa poc, fins a segona meitat del segle XX, al bisbe de Tortosa. El bisbe de Tortosa, ja al segle XIV, va promoure la devoció a Sant Antoni, probablement per causes espirituals, perquè li interessava doncs, això, que la gent entenguera... Vaig a contar la història més coneguda d'ell, de Sant Antoni, que és perquè li diem Sant Antoni del Porquet. Uh-huh. A Vila-real, on tenim representacions de Sant Antoni del Porquet? Doncs a l'ermita. A l'ermita, una de les dels altarets, està dedicat a ell. I per què un porquet? El porquet, si vos fixeu, és un porquet domèstic, no és un porc senglar. Uh-huh. Però la història diu que a ell se li va aparèixer un porc senglar quan estava fent ese desert. Aleshores, tu tens experiències espirituals, se suposa, no? Uh-huh. I se li va aparèixer un porc senglar que la tradició cristiana simbolitzava el pecat i la sensualitat, i que ell, el miracle que va fer és domesticar-lo. Aleshores, això representa que va vèncer el pecat de la sensualitat i la tentació, doncs com a Jesús el van tentar en el desert, a Sant Antoni, que volia seguir a Jesús, el van tentar en el desert, en aquest cas una aparició d'un porc, d'acord? És el motiu de que sigui acompanyat del porquet. Ara estàvem parlant abans, sento jo, i com es va transformar en el patró dels animalets.
Clar, perquè és que per a nosaltres és com que Sant Antoni del Porquet és com és el patró dels animalets. Bé, pensem que ixa nomenclatura és per això.
Totes les geografies o les biografies dels sants, és com es diu, es van superposant tradicions a base de segles. Fixem-nos, estem en el segle IV. Uh-huh. Vull dir, això és una tradició que té més de 16 segles, o sigui, anem cap a 2.000 uh-huh. anys. Aleshores, imagina la de coses, tradicions populars que es poden superposar. És més, a cada poble n'hi ha unes també, i n'hi ha unes històries de Sant Antoni. Hem parlat de Sant Antoni de Gavarda. Gavarda és un poble, vull dir, i n'hi ha romansos en valencià. És un sant molt popular, i a vegades passa que en certes llengües, en certs països, hi ha uns sants més populars que altres. Per això existeixen els patrons. I en l'ordre de Sant Antoni, els seus seguidors, sembla ser que com ell, per la història esta del porquet, doncs un dels menjars típics per a donar als malalts era el porc. I els criaven en els mateixos hospitals on els antonians atenien els malalts, i ja que criaven això, criaven altres animals. I això va fer que s'anara associant els animals amb el sant, perquè era una ordre hospitalària, no? Uh-huh. Una ordre que es dedicava, entre moltes altres coses, a cuidar malalts.
Uh-huh. Comença la tradició a la ciutat, i per què està tan agarrada en la ciutat nostra?
Primer per el que he dit, perquè el bisbe de Tortosa va promoure aquesta tradició, i no només a Vila-real. Vull dir, mossèn Cento ha estat mossèn a Betxí, i ho sap, que allí la muntanyeta de Sant Antoni és una cosa superpopular. A Vila-real, concretament...
Escolta, escolta. A Betxí ja les alqueries, eh? Ja les no t'ho pergues,
sempre,
eh?
Sempre em recordes les alqueries.
Home, ni que fora d'allà, però nosaltres també pugem a la muntanyeta de Sant Antoni per colonitzar-lo durant una volta a l'any, que és la festivitat de Sant Antoni.
Ahir, com n'hi ha un pic històric entre Vila-real i les alqueries, sempre, això sempre hi és, en aquest moment. Però bé, aleshores, a Vila-real concretament, cap al segle XIV, a vora Millars, sabem que n'hi havia frares mendicants que vivien a soles per ahir per les coves, i aleshores algú d'ell deguera portar una imatge devocional del sant, i això doncs feia també que les típiques ermites, no?, que es visiten des de la vila. I sabem que estos penitents eren els que d'alguna manera van portar la devoció al sant. Més o menys el lloc que diuen els textos és el pont del riu, que sí, sembla ser que seria per on estava Santa Quitèria, on hi hauria una ermita dedicada concretament a Sant Antoni. I també la primera documentació sobre la festivitat és ja del segle XV. Es fa al manual de consells de l'any 1483 una referència a l'ermita que acabo de dir, l'ermita de Sant Antoni, i es parla de que el frare ermità compra sofre i salitre per a fer la festa del sant. Per tant, utilitzen traques, explosius, perquè ens entenguem, traques.
Sí, sí.
Esta data, la del segle XV, és la més antiga que tenim en documents. Per tant, a Vila-real estem parlant de que com a mínim té més de 5 segles de seguiment aquesta tradició. O sigui, el que normalment feien en la Machà, això té més de mig mil·lenni a Vila-real. Ja no que la tradició del sant damunt és universal, perquè sabeu que els ortodoxos també tenen sants i també tenen devoció i celebren Sant Antoni. És a dir, els nostres veïns romanesos estaran celebrant el mateix ara mateix. Principis del segle XVI sembla ser que n'hi havia un frare encarregat de les dues ermites, i no estarien molt lluny d'una de l'altra. I sí que es parla ja ahir en documents sobre la missa que es feia, el que comprava el Consell de la Vila, l'Ajuntament, perquè ens entenguem, per a celebrar la festivitat, i diu, parla fins i tot de la grandària que podrien tindre les edificacions, el peu de les escales, la coveta, vull dir... és una tradició que al nostre poble, a veure, només heu de recordar els últims anys, és un riu de gent el dia de la Machà, és un autèntic seguiment.
Però si en origen sembla que va ser dedicada a Sant Antoni, com apareix ahir la devoció a la Mare de Déu de Gràcia, que és la patrona actual de Vila-real? Clar, és que allà quan arribem està la Mare de Déu de Gràcia.
Sí, doncs en algun moment es veu que una de les dues devocions va baixant la seua atracció, i va creixent la devoció a la Mare de Déu de Gràcia. També fixeu-vos que així hem tingut diversos patronatges que han canviat. Abans era Sant Jaume, ara era Sant Pasqual. Vull dir, aquestes coses en molts pobles passen, no? Que en algun moment una devoció creix i l'altra decreix. Però, com he dit abans, en un dels laterals de l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia continua allí fins als nostres dies Sant Antoni Abat. I per això...
És molt important que quan anem a ensenyar l'ermita de la Mare de Gràcia ensenyem el lloc on està Sant Antoni.
Sí.
Està en una de les de les parets, no?
Però és que la festivitat que es fa, vull dir, el dia, l'endemà de la Machà, que seria el diumenge enguany, es fa ahir a l'ermita de la Mare de Gràcia, que era la... que és on està Sant Antoni, i allà és on repartís el que s'anomena el pa dels pobres.
Sí, però si nosaltres no fem un repàs de lo que estem fent en aquests moments, es quedem un poc, clar, diem...
Per què anem ahir, els
diumenges? Si vas a la Monteta de Sant Antoni ho tens clar, però si vas a la Mare de Gràcia a venir el panet de Sant Antoni, jo no recorde ben bé, a lo millor tu sí, vostè sí, Santi, ho fan justet a la cantonada on està Sant Antoni, on se veu Sant Antoni?
No, a veure, l'ermita de la Mare de Gràcia és molt xicoteta, sempre l'encarregat ha sigut, des que jo recorde, mossèn Guillermo, que fa una missa... Per cert, sempre en valencià, sempre la fa en valencià, i sempre ha sigut ell, i es fa ahir, però clar, com està en menut, doncs estem ahir tots apretats, vull dir que dona una miqueta igual on estiga Sant Antoni, perquè cabem i gràcies. I ahir, bé, jo la corporació municipal, des de que estic jo almenys, sempre hem anat quasi tots.
Sí,
una de les festes importants. Vaig a contar una anècdota perquè
és que és el que més ens agrada, Maria Santo, més ens agrada és les anècdotes que ens conta.
Em va doldre en el cor, vull dir, quan jo ara ja no ho soc, ja ho sabeu, quan jo era el regidor de tradicions, nosaltres compràvem el paner de Sant Antoni. Uh-huh. Que repartia este dia, el dia de Sant Antoni. No estic parlant del que repartixen els lluïssos, que és el de les vespres, que és el rotllo, que per cert, un se suposa que és per als animals i l'altre per a les persones.
El rotllo és per als animalets,
sí.
I el panet que comprem, que té com una creueta enmig,
el
és
persones.
Els que es mengem de normal. Sin embargo, jo veig en pobles que repartixen, no repartixen rotllo, sinó panet directament per a panet. Tots.
A vegades repartixen també una llonganisseta, perquè la llonganisseta és de porc, i el porc ja m'ha explicat què és el que significa.
Clar, però si ara no haurem explicat allò del porc, ens semblaria com un atac als animals, dic jo, en el quotidiano de ara, tindre una llonganissa el dia de Sant Antoni.
No, però...
No, és una afrenta, pels pobres.
No és una afrenta, vull dir, la llonganissa està ahí a Vila-real. Jo crec que l'últim any que vaig estar jo ja no la vam repartir, però un poc per economitzar, però que almenys un any sé que l'hem repartit.
Estava permès, no? O sigui, si anem i mos donen el pa beneït i la llonganisseta, res de res que...
La tradició és que hauria d'estar la llonganisseta, perquè representa el porc, que té una gran significació en la història de la tradició de Sant Antoni.
Sí, ara que ja l'hem coneguda i que la gent li ho anirem recordant...
I el pa beneït, és que no és el mateix anar al forn que anar ahir, que el pa està beneït, i està beneït per la benedicció de Sant Antoni.
Però, Santi, és que jo no... O sigui, aquest pa no té ningun valor... mossèn, aquest pa no té ningun valor fins que no està beneït, no?
Sí, la tradició marca la necessitat d'aquesta benedicció que fan els capellans abans de que repartisca i que comence la matxa o la repartició dels panets, que n'hi ha una benedicció que és apropiada per als aliments i que també està en la tradició, no? de l'Església, no? És important.
Per cert, enguany, com se farà aquesta benedicció?
Cada poble i cada parròquia pues intentarà fer-lo d'una manera. Nosaltres, aquest any, jo en la meva parròquia tenim ermita de Sant Antoni, i no se podrà pujar a l'ermita. Allí se fa la benedicció de la font del vi, una font de vi, on la gent arreplega el vi. Nosaltres aquest any no pujarem a l'ermita, però durem el sant a la parròquia, a la missa de xiquets, i famílies, i allí pues també que els xiquets pues també pues escolten i visquen i coneguen, no, la tradició.
Però el pa se beneirà, se ho emportaran. Sí. I en l'Hospital de la Plana se portaran al malalt que vulga el pa beneït.
Si algú demana, sobretot aquells que tenen tradició i que l'han recibit altres vegades, sí, és una cosa que es pot dur.
Així a Vila-real, jo ara ho desconec, li ho hauríeu de preguntar a la regidora de tradicions, se repartien els geriàtrics. Almenys quan estava jo es feia així, suposa que ara no sé amb el virus si es podrà. No?
Clar, per això li preguntàvem al mossèn, ells sí. En aquesta situació com ho fan? En l'Hospital de la Plana el que vulga ho demanarà i ho podrà tindre, i cadascun en la seva parròquia haurà d'actuar com les instruccions que els donen. No? Però des del bisbat s'hi han donat instruccions de que se pot beneir el pa i se pot repartir?
No n'hi ha unes instruccions concretes, però seguint les mínimes...
mesures de seguretat.
Sí, pues empaquetant, duent els panets empaquetats, se pot beneir i se pot repartir.
L'anècdota, molt ràpida, no l'he contat, era que jo ja sabeu que tinc una manera de ser estalviador, i aleshores la senyora Rosario, que també participava, la regidora, i jo, vam fer un nombre de pans que es va quedar curt. I quan estàvem repartint els pans... Doncs vaig ficar la mà dins del sac i el miracle este dels pans i els peixos no se va donar.
Anava...
La qüestió és que s'havia acabat el pa i la dona que li tocava em va mirar en una cara i jo, ai, que ja no en queden. I bé, ja sabeu que jo, el senyor alcalde, moltes vegades quan li he de contestar li conteste, però ahir mos va renyir els dos. I ara he de dir que amb tota la raó, perquè és que no n'hi havia dret que fèrem curt aquell any dels pans. A veure, s'ha d'estalviar, s'ha d'economitzar, Però tu imagina d'anar ahir a la missa tot i que te quedes... Van ser 4 o 5 persones només. Però sí, me però, va saber tan greu que...
Però
que
si jo entenc panet... perfectament que aquesta dona se sent que era molt mal, perquè allò de portar-te és que tu t'emportes aquesta benedicció que necessites aquest sí. dia. I això és que no se pot reemplaçar.
I la repartixes en casa entre la gent, perquè clar. Arriben el pa de Sant Antoni i un trosset per a un... Tu que has anat a la missa, l'altre no. És que estès que és tot de... Les tradicions populars estan plenes de sentiment i no mos ho podem
però jo la pregunta que te faria de l'anècdota, el teu pa, el teu, el que estava venit, tu el vas donar?
El meu pa, jo crec recordar, i a més és que ho vaig pensar, crec recordar que jo no vaig tindre pa aquell dia.
Pues això,
ni la senyora regidora Rosària tampoc.
Pues ahir, quan sense. Ho dona tot el que té, és dir, està perdonat, no, mossèn?
Sí, no, a més el testimoni de Sant Antoni també va ser ixe. Ell la seva vocació és aixina. Ell és un xiquet vivint en el seu poble, escolta l'Evangeli del diumenge en el que Jesús diu que si vols ser perfecte, deixa tot el que tens, dona-li als pobres i seguís-me, i ell fa això. Ell, venint d'una família rica, deixa tot el que té, ho ven als pobres i se'n va al desert per encontrar-se en el Senyor i en contra la perfecció i en contra la felicitat, i una vida que serà un imant, no? Perquè al final aquell que és feliç, aquell que d'una vida perfecta, o sea, que ha encontrat la pau i que ha encontrat la felicitat, és un imant per als demés. I Sant Antoni, tot i anar-se'n a soles, se va veure rodejat en seguida de molta gent que el buscava i buscava a ese sant que dient que tenia tanta pau i tanta alegria. Diuen els seus biògrafs que la gent s'arrimava i preguntava per qui era Sant Antoni, i els que ja el coneixien li dient: vostè mira a tots, mires la cara, i el que veig a somriure més és Sant Antoni.
La foguera és impressionant. Així, com quan repartien els panets, tenien la foguera darrere, anaven passant la gent en els animalets i les cendres saltant, que la foguera ja sabeu que simbolitza la purificació, cremes allò vell, tornes allò nou, d'alguna manera la tradició cristiana simbolitza la conversió, totes aquestes coses. Acompanyen a més sants, no només a Sant Antoni, fins i tot a Sant Josep, que és quan les falles, però a Sant Antoni també, i a Sia Vila Real, a la plaça Mossèn Ballester, crec que és, ahir sempre es fa una foguera enorme, i molt, molt important. Mossèn Ballester, sí, ahir a la plaça, que la... l'organitzen els lluïssos també.
Vostè sap si enguany se farà la benedicció així en Vila-real?
Jo ho he vist en el calendari, però no sé si és en el calendari que tenim els regidors, l'Ajuntament. Suposo que és simplement com a recordatori. No, jo no ho sé, jo entenc que no...
En les mesures de seguretat que toca i tot el demés, però lògicament...
No serà com els altres anys, si és que es fa, que jo sàpia.
Maria, crec que vol parlar. No tenia res, que mos estava fent senyals perquè per lo vist no se sentia molt bé el micro.
Ah, perdó, sí, és que me gire i
el micro de Santi. Poblacions, com parlaves antes, que se celebren molt, molt, molt així al voltant.
Betxí, sobretot perquè està al costat, a les Alqueries, no me les vaig oblidar mai més.
Home, és que jo tinc que barrer per casa, ho enteneu també, tinc que fer referència al meu poble.
Però, Santi, també tenim dites.
Sí, dites.
Va, aquestes són molt bones.
Escolta, vaig a anomenar també l'altre poble meu, que és Almassora, o sigui, i Borriana també. Que és que
i les useres, que tenen una tradició.
Patetes de tot el món, o sigui.
Les useres, que van en els cavalls saltant les fogueres, una preciositat de festa de Sant Antoni. Borriol, que sempre, quan vaig treballar ahir, sempre em deien: vine a Sant Antoni, que... veuràs quina festa fent. Vull dir, és en molts pobles, jo diria quasi tots, però per això, per el que he dit, per el bisbe de Tortosa va promocionar molt esta festa així i ens ha quedat.
Mossèn, jo vaig començar a dir la primera dita, que a més, no sé si vostè estarà massa d'acord, però jo li dic la primera dita: per Sant Antoni fa un fred del dimoni.
Sí, aquest any ha coincidit en això.
Seguim. Seguim. Tenim dites bones.
Com la cançó era Sant Antoni de Gavarda, de Montleón, i la que sentirem després també, del Botifarra: Sant Antoni de Gavarda, feu un miracle a Antella, caigué una vella al riu i si no la trauen s'ofega. Gavarda i Antella són veïns i tenen rivalitat.
Són dos poblacions veïnes que tenen rivalitat, no?
Com Borriana i Vila-real i... Bueno, i les Alqueries.
I una altra que també és molt bona, que a més me la... me les apuntejais molt bé, Santi, és Sant Antoni és un sant molt miraculós. Li demanes un miracle i te'n fa dos.
Sí. Te'n dona un de bona regal.
Dita, eh?
Com es Petit Suís.
Bona dita. A Sant Antoni de gener, carnestoltes hem de fer.
Sí, perquè també estan pròximes les carnestoltes.
Uh-huh. Sí. I l'altra és molt bona, és més llargueta, que la diga Santi, perquè ell pronuncia molt més, millor que jo, el valencià.
A Santa Llúcia, un pas de puça. A Nadal, un pas de pardal. A Sant Antoni, un pas de dimoni. I als Reis, bèsties que no els coneix. Esta dita ja la van dir pels Reis, te'n recordes? Uh-huh. Sí, sí, sí. Però bueno, està Sant Antoni implicat també. Així que...
Dels porrais de gener, Sant Antoni és el primer.
Sí. Els porrats són una tradició també.
El gener festes té per triar el rei Sant Antoni i Sant Sebastià, que és el 20 de gener.
Sí, sí. Patró de la Vilavella, si no recordo malament, Sant Sebastià.
Uh-huh. Així també hi ha un altre, que és Sant Antoni del Porquet, a les velles fa carabassa i a les joves fa ullets.
Al vellis fa carasses.
Carassa.
Carassa.
Sí.
Carassa. Això ho cantàvem en Betxí. En cantàvem en Betxí, que era el ball de Sant Antoni, que es feia en la plaça de l'Ajuntament i després també en la casa on se dissava el sant per a pujar a l'ermita.
Però atenció, perquè diu, a les velles fa carassa i a les joves fa l'ullet. Que això, a millor, ens fa pensar en lligar, en trobar parella...
I per això ho hem mal interpretat ahí... No,
és que quan pujàvem quan puges a l'ermita de Sant Antoni, que toques la campana,
sí.
A mi sempre m'han dit que tens que tocar de campanes tots els teus anys, però hi ha un moment que no pots tocar tots els teus anys i toques tres voltes, i suposadament era perquè trobares nòvio o nòvia.
Sí, i un dia vaig pujar jo a Sant Antoni, encara no estava casat, a la muntanyeta, i vaig buscar a tocar la campana. Sort que estàvamos en Miquel, va donar la corda, però l'altre any ja l'havien llevat. No sé, que la gent abusava un poc de tocar la campana.
Sí.
I han ficat tecleta.
Sí.
Sí, és veritat, jo he pujat en tecleta.
No, l'any passat la vam tocar juntes, Susana.
Sí, sí, i és un com un timbre, no? Sí, que hi ha perquè pugues pressionar.
Però, a veure, jo crec que ahir s'ha confós Sant Antoni de Pàdua en Sant Antoni del Porquet, perquè crec que el sant patró dels fadrins i les fadrines és Sant Antoni de Pàdua. I així a Vila-real, els antonians t'ho contaran, la tradició era passar-li la mà per la calva, si volies casar-te. Jo abans de casar-me vaig fer tot el ritual.
Mossèn, es dona compte com estem en una religió que ens permet lligar tot el que mos ve bé en un moment donat i no tenim cap problema, eh?
Sí, no, és part de la vida i això és bonic, no? Perquè tot això va creant lligams, no? I s'ha necessitat que diem antes, no? D'allò que ve de l'alt, no? I d'encomanar-nos pues, a Déu i a aquells que han estat prop de Déu, que són els sants.
Hi ha un que suposo que me l'explicaràs bé, és Sant Antoni el gela, Sant Vicent el mata i la Candelera l'enterra.
Sí,
que és el 2 de febrer.
Sí, és el 2 de febrer. Suposa que és això, distribució del temps. És que els sants, bàsicament, la gent, com era molt important la vida religiosa antigament, associava sobretot agricultura, sants i temps. I aleshores per això tenim moltes dites de quan collir, no diem el dia tal, diem per a tal sant. I això era la manera, jo crec, temporal. Suposo que d'ahir ve esta dita.
I després el lliguen molt en el dimoni, això també. Si plou per Sant Antoni, pluja del dimoni. No sé si és perquè és una fàcil de lligar o si Sant Antoni era un sant especial que...
Ell té històries molt de lluita contra el dimoni, però aquest desert, no? Tots els sants que fan deserts, doncs normalment tenen d'aquest tipus les històries d'ells, de històries místiques contra el dimoni, però a banda rima, com Sant Silvestre rima en cabestre, doncs li lleva les bruixes al cabestre, no? I rima i a banda té històries en el dimoni, les dues coses.
Un Sant Antoni especial, no? En aquest cas distint. Esperem que l'any que ve puguem fer la matxa, puguem fer la foguera i aquesta benedicció que sempre, que tots ells fem, no?
Sí, però jo crec que el que hem de fer ara, que estem en la pandèmia, és complir amb tots els requisits de prevenció i tal, però no perdre les tradicions aquestes. O sigui, viure-les d'una altra manera, però viure-les. En casa nostra, si no ens podem repartir el pa, doncs no sé, el fem nosaltres. no es poden donar la benedicció, ens beneïm nosaltres, eh? No, la benedicció ens la podem donar a distància, no cal que anem físicament, però no perdre estos costums, perquè acabo de dir que Sant Antoni és una tradició de més de mig mil·lenni a Vila-real i a molts pobles, vull dir, això no ho podem perdre per un any o dos, que crec que és el que hem intentat en este programa, no? Com sempre.
Com sempre. Santi Cortells, professor de llengua, moltes gràcies per esta lliçó que ens has donat, perquè sempre es dones lliçons que, a més, les escolten, eh? Dona compte que jo crec, pense que els oients són els alumnes més bons que tens, perquè ells ho fan no perquè tenen que anar a la posta, sinó perquè li avellís sí, sentir-lo, i no tenen que fer ningun examen sobre això.
No, m'alegre si la gent aprèn, perquè jo també aprenc, és el que dic, els professors aprenem també preparant les coses, les classes i en este cas els programes.
Mossèn Santo Esteller, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i compartir este programa de Sant Antoni.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer. A més, jo soc també seguidor d'este programa i de aquells programes que fas, me pareixen molt interessants. I és també el meu contacte, el contacte en el poble, no? I seguir com és la vida dia a dia en el poble, i quan poder escoltar també de vegades quan a Santi li vaig seguir el programa dels dolços tradicionals, el de Reisos, i la veritat és interessant, és molt interessant.
Acabarem posant-li un carrer al poble, eh?
Sí.
Que crec que s'ho mereix. Moltes gràcies i, bueno, fins, Santi, fins la setmana que ve, i a vostè, mossèn, quan vulgui, cita a la seva casa.
Moltes gràcies.
Gràcies.
És el poble de Gavarda, un poble molt dichós. I allà per a boca tenen a Sant Antoni el Gloriós. Els en fan miracles, el prodigi és d'ell. Tot el que mor jove mai es farà vell. Pescador molt de bo, amb mala hora anar a pescar, li se gira la barqueta i se me posa a nedar. I l'home s'aclama en fervor alçat, si no toca terra en castanada. Anava a escola i feia l'aire molt fort. Li va caure una rajola i el va deixar quasi mort. Sa mare que el veu se'n va clavassar, cura'm el meu xic i es mor a l'instant. S'aclama en fervor alçat, el deixar més calvo que la meua mà. Un bou a casa va un home prou de l'ermita del Sant, Sant Antoni.
demana auxili plorant. El bo que el va veure li tira cornat, més gelat que un rave, allí se'l deixa.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Un fuet más una sobrasada, 2 euros. Promoción de 5 piezas. Sobrasada mini, paté mini, salchichón, chorizo y longaniza de Aragón, todo a 6 euros. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Thank you.
problema y caerá en la mía. Y lo no lo sé. Hambenami. Zumangishilana. Jerusalema y caerá en la mía. Y lo no lo sé.
I ara tornem una altra volta en Santo, mossèn Santo. Ara és mossèn Santo el que anem a entrevistar. Molt bon dia.
Molt bon dia.
No volia que se n'anés a Santi Cortells, perquè com a bon lingüista va dir-nos què és el que diu esta cançó tan famosa de Jerusalema. Santi, digue'm vostè què diu esta lletra.
A veure, és molt curiosa esta cançó perquè està en un idioma de Sud-àfrica que el parlen apenes uns milers de persones i la societat bíblica unes setmanes o uns mesos abans de publicar esta cançó, que va ser pensant en la pandèmia, va traduir tota la Bíblia a este idioma xicotet. Ja sabeu que la societat bíblica es dedica a això, no? I aleshores el cantant, doncs, valorant més aquest idioma, va decidir no fer-la en anglès, que haguera sigut el que li hagués donat més projecció, sinó fer-la en el seu idioma. Ja tenien la Bíblia i tot, ja era un idioma com de primera, no? I està feta en aquest idioma, i encara així, com una benedicció, com una cosa mística, la cançó s'ha fet superfamosa, encara que estigui en aquesta llengua tan desconeguda i tan xicoteta. I Jerusalem és Jerusalem, és una al·lusió a la Jerusalem celestial i a l'esperança, perquè nosaltres ara en la pandèmia, doncs, el món està patint molt, estem veient el que a vegades havien sentit en històries, la pandèmia, la malaltia, la mort, però el missatge és una benedicció, veure més enllà, veure esperança. I en el món cristià, perquè el cantant és cristià i la germana, crec que era, que cantava també, és cristiana, és l'esperança en una Jerusalem que vindrà després. I per tant és una benedicció al món que està patint la pandèmia. I això és el sentit d'esta cançó.
Mossèn Santo, vostè és el capellà de l'Hospital de la Plana. Un capellà que viu el món d'ara, l'actualitat d'ara, que fins i tot entén que esta cançó que siga tan bonica s'hagi atrapat a tots, perquè el que ens dona és ixa fe que necessitem en un moment tan delicat com este, no?
Ho necessitem, és un moment en el que no ens pot faltar l'esperança. Tenim ixa dita, no?, de que l'esperança és l'últim que es perd, no? És l'últim que devem perdre. Estan sent moments difícils en els que costa molt agarrar-se, no?, i a algo, perquè tot ens provoca molta inseguretat, i en aquest moment podrem agarrar a Déu, podrem agarrar a aquesta esperança, poder agarrar-nos al significat d'això, de lo que és una benedicció. Déu diu bé de nosaltres, o sea, Déu diu bé i vol bé de nosaltres, ell ens estima, no? Ell està al nostre costat en aquest moment i acompanya, no?, a aquells que patixen, no? I se fa un en els que patixen. El que hem celebrat en el Nadal ha sigut això, la encarnació, com Déu ha pres carn per a patir en nosaltres i per a patir i entregar la seva vida per nosaltres, per a que nosaltres tinguem vida, per a que tinguem salut.
En esta tercera onada, on torna a haver gent aïllada dins de l'Hospital de la Plana, jo la meva pregunta és, el capellà de l'Hospital de la Plana té accés a l'habitació del malalt?
Sí, sí. Estem tenint accés a les habitacions per a visita i per a administrar els sacraments, bé siga la unció de malalts, bé siga la comunió o si se demana el sacrament de la penitència, tenim accés total, no? No hi ha cap problema, molta col·laboració i, a més, també el viure també el companyerisme. O sea, l'altre dia, una xicoteta anècdota, n'hi havia que obrir un llit i fer-lo un poc més llarg perquè el pacient era alt, i una de les rosquetes que n'hi havia que desenroscar no podien desenroscar-la, estava molt forta, i m'han demanat, pots entrar i desenroscar-la tu? I clar que sí, sense cap problema, anava jo vestit en l'epi i vaig ajudar, vaig desenroscar i la vaig treure. Coses tan senzilles com això, no? Però però poder-nos ajudar, no? Quan algú ja potser s'ha canviat i necessita entrar pues, la bossa en el dinar o el que siga, si estàs per allí i estàs tu canviat, pues entres i ho fas. O sea, en el dia a dia, a part de lo que és la faena concreta que com a capellà, com a capellans podem fer i fem, pues n'hi ha altres coses, no? I,
o sea, el pacient és el que té que demanar que vol que vagi vostè a visitar-lo, o vostè visita les habitacions i demana el que vulgui acompanyar?
A veure, n'hi ha, o sea, està la part, o sea, normalment és el pacient el que demana la visita, el que ve en control o alguna de les infermeres o què passa, pues es diu que volen la visita del capellà, i en altres casos a lo millor pues també al ser també d'ací, soc de Villarreal, estic en la vall, he estat en Betxí, coneixes a gent, no? Entonces, quan saps d'algú, perquè algú te diu, mira que fulanito està ingressat, o pues vas, t'arrimes perquè es coneixes i sempre és una ajuda, no? O sea, la gent acollís en alegria i en il·lusió, no? El fet que els visites, que estigues un ratet en ells, que xarres, que es facis desconnectar un poc desconnectar dels pensaments que passen per el cap moltes vegades.
Sí, perquè
no?
En aquests moments els pensaments que més té la gent que està aïllada, quins són?
En aquests moments de soledat el cap se'n va molt a tot allò en el que ens està porrejant la televisió. O sea, la televisió ens està mostrant imatges dures, contínuament estem escoltant que els hospitals estan saturant-se, les UCI saturant-se, això se m'en va de les mans, les seqüeles de la enfermetat, i la gent pues, va agarrant por i sempre pensa, i el cap pues, té la inclinació a pensar sempre en lo pitjor. I si dicen que el cap vaja per si soles, o sea, Santa Teresa Díaz és la loca de la casa, no? Si el dicem anar a soles, pues només que fa que cavilar i això no és bo, no? Perquè al final una persona va afonant-se, o sea, en la soledat de la habitació, aquells que estan a soles, i després en el cap donant-li voltes a que no millore, que la cosa se complica, entonces, pues això, anar pues intentant animar a la gent a que espere, no? a que tinga esperança, a que seguís, a que n'hi ha molta gent que està aixint, o sea, molta gent.
Qui troba pitjor al malalt, a la persona que està malalta o a l'acompanyant? És a dir, qui necessita més ajuda psicològica?
Tots dos necessiten al final el ser escoltats, o sea, al final necessitem humanament soltar allò que estem vivint, no? Lo pitjor és tindre-ho, o sea, tindreu callat i tindreu dins i no poder parlar-lo, no? I veus com la gent necessita, pues això, dir-te per què està patint, per què està nerviosa, per què està preocupada, no? I quan ho soltes pareix que hagis deixat un pes, no? Hagis deixat un lastre.
Antes li he parlat d'assistència psicològica i en el seu cas dones compte que és assistència espiritual el que els dona. Quina és la funció del capellà en este moment de pandèmia? Quina creu vostè que és la postura que deu de prendre un capellà en este moment?
La primera, com a capellans, és la d'administrar sacraments quan se mos demana, i si no, estar. O sea, una cosa que podem veure en l'Evangeli, en el testimoni de Jesús, en el testimoni dels sants, és això, al final, estar al costat d'aquell qui patís. Estar, escoltar, si la tens, perquè n'hi ha vegades que potser no la tens, donar una paraula d'ànim i simplement estar i acompanyar i parlar, o sea, a vegades no, és que són coses molt senzilles, no? Moltes vegades a mi jo me quedé parando quan me donen les gràcies, perquè dius, ostres, jo no estic fent res, o sea, al final és molt senzill allò que faig, jo m'assente o estic allí davant i escolte i parle i intente pues animar i dir a la gent que miren a dalt, no? I al final no tens que dir-lo, a vegades te topetes en testimonis molt xicoticos però molt, molt bonicos, no? O sea, quan entres en una habitació i te veuen entrar i te diuen t'estava esperant, este era el moment més bonico del dia, recibir a Jesús, recibir al Senyor, dius, que gran, no? Que per a esta persona el moment de llum, d'alegria, de agarrar alè siga este moment, pues és bonico, no? O aquesta persona pues que pues per el llit s'ha tingut que llevar la pulsereta de la Mare de Desemparats i entre llençols s'ha perdut la pulsereta i te diu, ai, que la perduda no la tinc, i la necessita, no? Perquè necessita sentir que la Mare de Déu està ahí, perquè la Mare de Déu és salut per als malalts, i a més en la medalleta està donant media, és que a més ho posa, diu, Madre, sé tu mi salut, no? Pues aquestes cosetes, no? Que també te fan aprendre, no? Un poc com dia Santi, no? També els professors ha d'aprenen dels alumnes, no? I preparant una lliçó ha d'aprens. Jo estic aprenent també molt dels malalts, no? I també dels sanitaris, no? Que també entreguen la seva vida per ells i estan ahí, no?
Els sanitaris li demanen, li preguen perquè quan un metge va a fer una intervenció, vostè resa per a que el guien en aquesta intervenció?
Pues n'hi ha casos, o sea, de sanitaris que sí que viuen la fe i que són cristians que ho demanen. Sense demanar-lo també ho fem, no? I hi ha moltíssima gent resant. L'altre dia me preguntaven, diu, què és el que necessiteu ara en l'hospital? Diu, pues ara en l'hospital, que no es pot físicament acudir i ajudar i acompanyar, la pregària està sent fonamental, no? O sea, que puguem pregar i que la pregària dels altres ajude, no? Aquells que estan allí entregant-se, aquells que estan allí patint la enfermetat, pues és una gran ajuda, no? En este moment, no? Una ajuda que és importantíssim.
Quan un capellà resa de forma comunitària en més gent i diuen que quin efecte té si sempre se repeteix el mateix?
L'efecte el té. Jesús en l'Evangeli mos diu, demaneu i se vos donarà. Demaneu i se vos donarà. Ahir en l'Evangeli, justament, és un lepros el que s'arrima a Jesús i li diu a Jesús, Senyor, si tu vols, pots limpiar-me, pots curar-me. I Jesús li respon, senzillament, vull, queda limpi, queda net, no? O sea, Jesús vol, Déu vol, no? La nostra salut i la nostra vida, no? I també vol, no? I perquè no actua obligatòriament, sinó que respecta la nostra llibertat i mos demana, no? Que li demanem. O sea, està esperant-nos a la porta, no? Per a que li demanem, per a que li diguem, Senyor, ajuda. I ell mos la dona, no? I ell mos dona la gràcia.
En quin moment la fe i la medicina fan comunió perquè tot isca bé?
Jo crec profundament que la medicina ajuda molt, però que juntament amb la fe curen. O sea, la fe cura. O sea, una persona, i això pues, jo crec que qualsevol metge ho podria corroborar, una persona que està en depressió, una persona que no alça cap, que no té esperança, que no espera ja en res, és molt difícil de curar, per més bona que siga la medicina, no? Encara que, ja dic, és importantíssima la medicina, no? I són importants tots els tractaments que s'estan donant, no? Però que la fe, el viure una esperança, el tindre a una agarrar-se, el tindre una llum, el tindre i el sentir i el viure i sa bendició, el saber-se acompanyat, ajuda, no? Ajuda a poder eixir, a poder ressorgir.
Quants milagres se poden veure durant un dia?
A munt.
Només hi ha que mirar, no?
Sí, només hi ha que obrir els ulls, eh? I jo, per a mi, és un miracle allò que està passant en els malalts, però també el que està passant en els sanitaris, no? Com després de tants mesos seguissin entregant-se, seguissin donant les seues vides, seguissin estant ahí en un moment en el que humanament moltes vegades si te pares a pensar dius, això és per agarrar i plegar i anar-se'n, o sea, és que no podem fer res, és que estem cansats, és que no hem parat, és que, claro, és que tots vivim en por, o sea, tots estan vivint en por, estem vivint en por este moment, no? I en certa tensió, no? Dir, què passarà? Això anirà més? Això quan acabarà? Estem en un moment en el que succeeixen molts miracles, no? Xicotets miracles, però succeeixen.
Santi, tens la sensació que a Santo li passa com a Sant Antoni, que sempre està rient, eh?
Sí, ja us he dit abans que el conec fa molts anys i A més, vaig a contar també una cosa en familiars meus que en els seus últims moments necessiten el que tradicionalment se deia l'extrema unció, és a dir, que vinga el capellà i te beneïsca. Jo sempre l'he cridat a ell i ha vingut diverses persones pròximes, familiars. Haguera pogut cridar a, no sé, al capellà que em tocara per la parròquia més pròxima, o... però jo cridava d'ell perquè el conegui, perquè sé com és, i sento, mossèn Sento és una persona normalment, que jo sàpia, bastant ocupada, i ha estat en les missions, té no sé quants càrrecs del bisbat. Mai m'ha dit que no. Sempre que li he dit, mira, ma tia no sé quan li queda, m'abuelo, no més ha pogut, s'ha presentat, i els ha donat la benedicció. Són familiars meus que han viscut tota sa vida com a cristians catòlics, i la veritat que aquesta assistència espiritual els feia falta, i ens feia falta, perquè jo volia veure a m'abuelo en aquests moments anar-se'n feliç. I Sento sempre estat ahí. Tant de bo tots foren així, la veritat.
Moltes gràcies a tots dos. Avui ha sigut un dia especial, perquè clar, veure esta energia que tinc en este moment tan bona així en este estudi, pues, com que no m'agradaria que se n'anara, però vaja, de què feu falta allà on esteu? Perquè clar, ara jo també te preguntaria, Santi, quin pare de família s'ha perdut el món, no?
Com? No t'entenc.
Pues és ben fàcil.
Ah, bueno, bé.
És ben fàcil. Heu sigut amics i antes hem preguntat en l'altra volta que hem fet l'entrevista que quin mossèn, quin cura, quin retorn s'ha perdut en tu. Però clar, també tu que eres pare de família i saps lo bonico que és ser pare de família i lo important que és pels fills tindre un bon pare.
Sempre te queda, perquè de totes les experiències que tens en la vida les sols aplicar a tot. Mira, puc dir fins i tot el nom de la meva filla, Usue, que vol dir Colom. Doncs el vaig fer un poc pensant en tot això, perquè Colom, Esperit Sant, vull dir, no vaig a donar més pistes, però que sempre te queda ahí, de tot arreplegues, encara que després no... la teua vida va per uns altres llocs, però tota l'experiència la vas arreplegant i forma part de tu mateix.
Bueno, pues es que después de haber estat en vosotros, en els dos, a veure com superen jo aquestes entrevistes a les que venen després, que tot són líos, problemes, discussions que tan de poc donen a la, no sé, a la ciutadania, a la humanitat, a les persones,
No, mossèn... Hi ha moments per a tot.
El privilegi és meu. Jo, és una cosa que sé que Madre Teresa de Calcuta ho dia moltes vegades, no? I jo de veritat que profundament ho sent, no? El privilegi de poder ajudar aquell que necessita, de poder estar al costat d'aquell que està patint, també és un privilegi, és un gran privilegi per a mi i una alegria, no? És molt bonico el que estàvem parlant ara, no? El poder ser pare, el tindre una família. Jo també, pues, dins de del meu, o sea, del ser capellà, jo tinc la sort de ser pare de molts, no? I d'exercir esa paternitat en amor i en tendresa en aquell que més ho necessita en cada moment, no? I per a mi això és un privilegi.
I donar una benedicció a tots els oients, no?
També, sí, sí, sí. Sí, clar.
Ara no, que està tot el món patint tant en casa.
Els tinc a tots molt, molt presents i queden beneïts i presents en la pregària, no? Sé que és un servici també el que feu molt gran des d'ací, també des de la ràdio, perquè també vosaltres esteu cridats a donar-li sa llum i sa esperança, no? I a posar-li sa llum en el món, no? A través de les vostres paraules, no?
Pues en esta benedicció que ens ha donat avui, a més tenim el privilegi d'estar tots beneïts per Santo Esteller, capellà de l'Hospital de la Plana, pàrroco en Jesús, obrer de la Vall. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Santi, i com sempre, un plaer, ja saps, estar la teua casa.
Gràcies.
Moltes gràcies i bon dia. Jerusalem,
Estás a la 92.2 FM.
Hola, sóc Samantha. Ja has sentit parlar del nou programa de Punt? El nostre pla és buscar els artistes amb més talent de tota la Comunitat Valenciana. Anem buscant el nostre artista total. Es diu Duel de Veus. Eixirà cada dissabte a les 10 menys quart en A Punt.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En Carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota.
Bé, i ara anem a parlar de citricultura i tauromàquia. I vostès diran, Maria, quina barreja més estranya acabes de fer. Pues no, i és que arriben així damunt de la nostra taula les taronges taurines. I per a parlar d'això tenim a José Silvestre. Bon dia, José.
Bon dia, Maria, com estàs?
Pues molt bé i amb molta curiositat perquè mos contes què són les taronges taurines.
Bé, pues les taronges taurines simplement és una marca, un nom que li hem volgut donar al nostre producte.
Ho sabràs bé que així a les alqueries, pues, o com qualsevol poble de la plana, pues, mos hem criat ben passar el bou per la porta de casa. Aleshores, d'ahí la nostra afició. Jo me dedico a la comunicació i faig gerències de places de bous a tota
Espanya. I a partir d'ahí, bueno, com ja sabem tots, ara mateix el sector taurí està parat per la pandèmia, sobretot a l'hivern, i
a mi no m'ha estat parat, i per estar parat en casa vaig dir, ostres, mon pare sempre
queixant-se de que no mos paguen les taronges com cal, que...
Enguany no les hem cobrat, que d'un 3 anys ens cobren les taronges.
Dic, ostres, pues...
Estem sempre patint, que cal dir que no haureu tratat en la ràdio, estem patint en certs abusos,
en la citricultura, estem en crisi, tot això, pues és dir... A veure, jo que estic parat a casa, pues la veritat que puc ara treballar i manejar això.
I així no va ser la idea d'unir una de les nostres passions en una
de les coses, la citricultura, que habla de menjar tantes generacions així a la nostra terra.
Per tant, la web www.naranjastaurinas.com, no? Naix en la idea de vendre les taronges de la terra, les taronges que en el teu cas són de les alqueries, no? I uniu aquesta afició que teniu al bou per difondre, no? Entre tots els aficionats aquest producte tan nostre que a més és 100% natural i sostenible, no?
Així és, i bé, les tenim a les alqueries, a Burriana, i per supost, on més en tenim és a Vila-real.
Ah, pues ja saben, també.
Aquí de Vila-real, també.
Perfecte.
I sí, això és la idea, ho resumo perfectament. I clar, n'hi ha que buscar isides. L'altre dia llegia hi ha una notícia que al dia en la Comunitat Valenciana s'abandonen 6 hectàrees de cultiu, de qualsevol cultiu, però vamos, és que tenim tots els llauradors tenen pràcticament el mateix problema. Mm. Els nostres governants, en comptes de mirar per nosaltres, pues pareix que en Europa pues no miren per nosaltres i com ja sabem, pues no fiquen mesures com, per exemple, per a la importació de cítrics de Sud-àfrica o d'Argentina, que per exemple han parat al port de Castelló, com hem pogut llegir de notícies.
Per tant, nosaltres podem fer ese pedido d'ixa taronja, no? Mitjançant aquesta pàgina web, i vosaltres feu arribar aquest producte a les cases en menys de 24 hores, no?
Sí, per lo general, mira, ahir, per exemple, vaig fer un enviament que pràcticament va anar per tota Espanya, a Lugo, Barcelona, Burgos, inclús a València i Alacant, Sevilla, i per exemple, a les 9:30 del matí tinc un client de Sòria, d'un poble de Sòria, a les 9:30 del matí, quan jo les vaig enviar a les 2 pràcticament de la vespre, van anar a casa, pues les va rebre a les 9 del matí. O sea que en 24 hores menys, però també ara cal tindre en compte que sobretot la zona centre, Madrid, pues hi ha un col·lapse, no hi arriba missatgeria, paqueteria, etc. Per el temporal, evidentment. I bueno, però sí, la idea és aquesta, és en 24 hores i si tot està normal, el client rep a casa el producte que vamos a collir en pues en esas 24 hores.
És que clar, hi ha que pensar que a la resta d'Espanya espirren per les taronges valencianes. Jo que per exemple he estat a Madrid, de seguida quan arribava en la caixeta de taronges, tot el món es pegava, no? per tindre la seva taronxeta. Però és que a més, en aquesta senya de taronges taurines, jo crec que molts curiosos s'hauran apropat a tu, no, pa comentar-te, però porten banyes les taronges?
Ahir, per exemple, a Twitter tenia una... Que, de fet, vamos, li vaig donar la contestació que t'acabes de donar a tu. Una persona que però què tenen de taurines? Diu, pues mira el nom. Igual que moltíssimes marques, no parla, o sea, no s'associa a la tauromàgia, és més. Quantes marques obertament diuen que no volen saber res de bous? Pues, hostia, nosaltres ens dona igual, nosaltres tenim un producte de qualitat saludable i que oferim per a la gent que pensa i sent com nosaltres, és a dir, nosaltres volem el millor per als nostres. I ja està, i si no és el raonament. Jo no vull que em compren antitaurins, bueno, si me compren pues millor, però antitaurins, però vamos, que ja t'he dit, que és el producte nosaltres l'hem enfocat per a la gent que pensa o que té la mateixa passió que nosaltres per esta afició.
Sí, a més, hi ha que pensar que la citricultura i la ramaderia ara mateix van tots dos de la mà per defensar pues, això que estàvem comentant abans, no? Els preus ínfims que arriben, no? Als xicotets productors perquè se queden pel camí, per aquestes grans superfícies, no? No és el mateix el que rep el productor que el que paguem en, diguem, al supermercat.
Vas a entendre perfectament el cas. Possiblement als supermercats així de la Comunitat Valenciana, no. Però quan vivies a Madrid, anaves al supermercat de baix de casa, perquè a cada cantó hi ha un supermercat, i podies trobar les clemenules perfectament a 3 euros el quilo.
Jo he de dir que mai...
I el llaurador, per exemple, mal pagades. Entonces, pues, dius, ostres... damunt, suposa que no sé si tindran els teus pares a terra a les alqueries, però veuràs el que li han pagat a ell i el que tu podies pagar per aquest mateix producte que s'hi ha d'ací al supermercat de Madrid.
Clar que sí, nosaltres tenim la sort de que molts no ens fa falta comprar la taronja perquè la podem agafar de l'arbre, no? Però sí que és veritat que, per exemple, els albercocs, que a mi m'encisen a la temporada dels albercocs, sí que els tinc que comprar perquè no hi ha. I, clar, els productors que estan en Múrcia pues, també es mereixen i se preu just, no?
Es vaig a ficar un cas que he tingut, sobretot en Nadal, però que l'estic tenint igualment ara mateix. Molta gent d'ací, que a lo millor o ja ha collit la seva taronja, o per exemple no tenen tampoc taronja, fan el regal, contacten amb mi i tinc que enviar les caixetes de gent d'ací de la plana, per a enviar l'amics del País Basc, de Madrid, etc. És a dir, que a lo millor no vaig a vendre caixetes que se van a consumir ací, però sí que me les compren ací per enviar-les als seus familiars o amics de la resta d'Espanya.
Mm-hmm. Clar, és que és un producte gourmet de selecció, conforme regales un vi, diguem, o un formatge, pues pots regalar una caixeta de taronja que ve d'allò més bé. I això, i si a més s'unís aquesta marca de taronges taurines, que ve, vosaltres recalqueu en la pàgina, les taronges de la gent del bou i de la que no vol el bou, és que simplement és la d'ací, no? La que fa front, pues, diguem, a aquests preus injustos que moltes voltes arriben als productors de la taronja. José Silvestre, voldries apuntar algo més, animar a la gent que entre a la teua pàgina web i faci els seus encàrrecs?
Bueno, jo crec que com ja ho hem dit, com realment ací a casa no fa falta, diguem, com convèncer a la gent, si en alguna ocasió tenen que comprar, pues, que sempre ho facin pues, als agricultors, als llauradors de la nostra terra, que al cap i a la fi, pues, bueno, tot queda en casa i ens ajudem uns altres.
Això és veritat. Fem economia local, no? Ajudant a tots els agricultors, no? Que tenen el seu hort així a la nostra comarca i a la nostra província. José Silvestre, moltes gràcies per haver estat així i haver-nos contat què són les taronges taurines.
Moltes gràcies a vosaltres.
Menos mal que fui un poco
que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Este mes disfruta de la promoción de San Antonio, con picañosas, güeñas y doneta morcilla. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Hola, soy Sole Jiménez y vengo a decirte que los sábados tenemos una cita con la música. Hemos preparado un nuevo programa donde buscaremos los mejores talentos de toda la comunidad valenciana. Será un trabajo duro en el que ganará el artista total, el número uno. Nos vemos en Duel de Veus, el nuevo programa de los sábados a las 10 menos cuarto en Apunt.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal, resolveremos tus dudas.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
I la vicepresidenta Mònica Oltra ens diu que la Covid-19 no ha aturat el sistema valencià de dependència. Ha fet una roda de premsa on ens explica el per què no s'ha aturat. Passem a sentir-la.
La pandèmia no ha aturat el sistema valencià de la dependència. És de veres que algunes xifres sí que es denota que la pandèmia ha tingut un impacte, però no ha parat el sistema, val? 10.324 persones han passat a ser beneficiàries d'un servei o una prestació des de març. En els mesos més durs, març, abril i maig, se gestionaren 7.399 expedients, una xifra superior a la del mateix període de 2019, on van ser 6.955 expedients. És a dir, que durant el confinament no només no baixaren les resolucions i la tramitació d'expedients, sinó que s'apujaren respecte de l'any passat, el qual també és una demostració que el teletreball no ha perjudicat, al contrari, ha millorat les xifres de gestió. Des de l'inici de la pandèmia s'han incrementat els fons per al sistema valencià d'atenció de la dependència en 79,5 milions d'euros.
Això és el que ens diu la consellera, la vicepresidenta del govern valencià, Mònica Oltra. També s'ha pronunciat Mònica Oltra en esta roda de premsa per lo que avui parlàvem de que Podem este dissabte farà una reunió per a proposar a Pilar Lima com a síndica del grup parlamentari Unides Podem, càrrec que fins ara ostentava Nayara Dabó. Li hem preguntat i perquè el conseller Rubén Martínez Dalmau afirmava que este moviment posava en risc el Botànic, a lo que Mònica Oltra ha contestat que veu el Botànic a prova de bombes si se compleix el pacte, independentment de la vida interna de cada partit. Avui parlàvem d'esta polèmica d'Unides Podem i en Compromís han valorat el que deia el conseller Martínez Dalmau. Tenim declaracions, no, de Martínez Dalmau no tenim ningunes declaracions, no. Maria, el que sí que anem a parlar és de el que portem en les famoses matxaes, no? De Sant Antoni, que fins i tot avui ens dia un dels nostres convidats que portaven hasta caragols, no, Maria?
Sí, m'ha paregut molt curiós, no, lo dels caragols, que jo he pensat, això en Almassora millor, no? Però que sí, que és original cada volta com els animalets, i jo crec que ens agrada molt anar a les matxaes, diguem, a que mos contaren, o sigui, a veure quins eren els animals més curiosos que podíem trobar, no?
Bueno, jo dels caragols no ho havia sentit mai. Sí que és cert que així n'hi ha molta tradició de tindre pardalets. N'hi ha persones majors, persones jubilades, que tenien tradició de tindre pardalets i que fèiem? Que quan resulta que donava la casualitat de que venia la matxa i tu en casa no tenies ningun animalet domèstic, te preparaven i ses gavietes en estos pardalets que tenien en casa, i tu veies a molts xiquets que anaven en un pardalet que no era la seva mascota, però que tenien que portar un animalet viu perquè el pogueren beneir en esta matxa de Sant Antoni. En fi, i fins i tot he vist jo xiquets anant en peluches.
Sí, també, bé, és que la gent que potser no hem tingut animalets, diguem, des de més menuts, doncs ens hem tingut que buscar també la vida. Jo sé que hem anat, potser, totes les amigues a passejar el gos, que el gos que tenia una, no?, entre totes. I també conillets, també es veuen, no? Entonces, me recordo jo d'una matxa i una desfilada, un passacarrer que es va fer a les arqueries, Susana, que vaig anar fugint d'una xiqueta que duia en la mà una serp. Clar, que jo, així ho dic públicament, tinc una fòbia horrible a les serps, i clar, la xiqueta la portava en la mà i jo ja la estic visualitzant en ese abric blau que portava, perquè el tenia fitxat de tota la gent que anava, i anava fugint d'ella.
Supose que els que... clar, estem donant la notícia política esta de la... Bueno, d'alguna manera la disputa que hi ha dins d'Unides Podem en este moment, que tindran un dissabte divertit. És a dir, ells de ben segur que tindran un dissabte ben divertit, que no farà falta veure tot tipus de sensacions, no? Teníem una... Era actualitat, m'estaves dient antes, una...
Sí, tornava a ser Fernando Simón trending topic per unes declaracions que va fer en una compareixença d'ahir. Vols que les escoltem, Susana?
Se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado.
¡Joder!
Bé, Susana, ja hem escoltat a Fernando Simó, i és que ahir va fer una declaració en el que, pues, clar, estava dient que gran part de la tercera onada és que, bé, la gent a lo millor mos ho hem passat millor de lo que teníem que haver-ho passat en els Nadals, no?
Uau, que sempre que parla puja el pas.
Sí.
Però bueno, no sé si passeu millor significa que la gent perga les formes, no sé jo fins a quin punt això es passeu bé, perquè al final mos repercutís a tots. Cal dir que coneixement, que ve el cap de setmana, com sempre, que no perguem les formes, que pensem que estem passant aquest procés, que tot això passarà i que podrem tornar a abraçar-se, a besar-se i tot el demés.
Que no es junten en cases. O sigui, que no se junten amb gent que no siga convivient amb ell, no? Amb grups de... Si anem als serveis d'hosteleria sols amb 4 persones, i això en casa com a màxim 6 persones, Susana.
I que ho tornem a repetir contínuament sempre en el mateix èmfasis, doncs, bueno, si algú convencem, no, Maria.
Sí, a lo millor fem recapacitar algú.
Al final el que volem és que tot el món estiga bé, que estiguen, no se troben malets, i que pensen que dilluns estarem així una altra volta, a les 12 del migdia, estarem pendents de lo que ha passat en aquesta reunió d'Unides Podem, on n'hi ha una lluita de poders, que estarem ben pendents de al final qui acaba sent el síndic d'Unides Podem, i que el dilluns de ben segur li ho contarem i vostès valoren si n'hi ha lluita de poders o no n'hi ha lluita de poders dins dels partits, que ni és el moment ni és el que més ens preocupa als ciutadans. Però vaja... Maria, tenim alguna cançoneta d'estes que ens agrada despedir-nos?
Sí, mira, com jo tiré molt a faltar les verbenes i s'ha suspès les falles i la magdalena, en honor a tots ells que també ho estan passant mal, pues una de les cançons que sempre sona a aquestes orquestes, no?
Pues dilluns a les 12, com tots els dilluns i com totes les dies següents de la mateixa setmana, estarem així amb vosaltres, amb vostès, 2 horetes per a parlar-los de tot allò que els interessen. I ja saben, a Ràdio Vila-real, a 92.2 de la freqüència modulada, protagonistes.
Chiquilla! Mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana, porque yo llevo todo el día su-
silencio que me desvive. Me dice cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento.